a UAB Ràdio, no preguntis.
Bona nit, bon dia o bona tarda a tothom, depèn de l'hora aquí que ens estigueu escoltant. Avui portem el segon periodista esportiu després de venir la passada temporada, el Bernat Soler. El Marc, jo el veig amb moltes ganes de parlar de futbol i la Marta com una mica obligada, o ja t'està molant, això?
A veure, no gaire, però s'ha parlat poc de futbol i llavors ho acceptarem.
I tu, Marc?
Ha de tenir una oportunitat al futbol aquesta temporada, també.
Sí, m'agrada. Som-hi. I si és clavadito, tan clavadito que duele,
tan clavadito que gusta... Periodista esportiu especialitzat en futbol internacional. Se'l veu tant a les noches de Champions i de Lliga que a la seva casa del futbol deu tenir packs gratis de Movistar pel wifi, el mòbil i la tele. Segons Wikipedia, se'l coneix per dir que Modric és el millor migcampista del segle XXI. Seguidor del Sabadell perquè, com la nostra ciutat, no hi ha res. Del Lokomotiv de Moscou per la passió ferroviària i de l'Arsenal per la passió de Wenger. Per si fos poc, té un podcast on parla de futbol d'una manera que potser no el podria fer als mitjans. Axel Torres, benvingut a No Preguntis.
Què tal? Molt bones. Bueno, veig que efectivament heu llegit la Wikipedia. Hauria de matisar alguna cosa perquè la Wikipedia saps que l'edita, almenys la versió en castellà i en català, la pot editar qualsevol persona. El del Lokomotiv de Moscou, jo en algun moment deuria dir que em queien bé per lo dels trens, però no sóc un fan del Lokomotiv de Moscou, és a dir, no segueixo els seus resultats com un boig, ni molt menys. I això de Modric, doncs, és una opinió que en algun moment vaig donar, però és l'única opinió que he donat que algú ha posat a la Wikipedia. Suposo que algú li va semblar molt escandalós i va dir, ho posarem a la Wikipedia, però no crec que em defineixi haver dit això sobre Luka Modric.
Home, tan escandalós que surt abans inclús de la teva formació periodística en molts mitjans. O sigui, no sé qui redacta Wikipedia, però potser ara, després de l'entrevista, haurem de fer algun canvi, no, noi? Si podem.
O sigui, tu primer vas dir que t'agradava el Lokomotiv i ja es va quedar ja com si fossis un mega fan del Lokomotiv.
Sí, no entenc per què. A més, com que les Wikipèdies la gent les va traduint d'un idioma a l'altre, apareixen... A veure, tampoc és que a la meva pàgina web de Wikipedia estiguin tots els idiomes, però està en català, està en castellà i està en anglès i surt a vàries. No sé si surt a les tres, això dels Lokomotiv de Moscou, que, a veure, sí, és veritat que a mi els trens m'agraden molt i no sé si és el meu equip moscovita preferit, doncs potser sí, però vaja, no sé com va aquest any a la Lliga Russa, el Lokomotiv de Moscou, perquè et facis una idea.
I l'Arsenal sí que quadra més o no?
Sí, l'Arsenal sí. És veritat que ja se m'ha passat una mica, però sí, durant els anys de Wenger sí que era bastant simpatitzant i defensor bastant de Wenger als meus programes. O sigui que això sí, és cert que els últims anys s'ha matitzat molt, però sí, això és més correcte.
I el del Sabadell intueixo i espero que també, no?
Sí, clar, per suposat. Sí, és el meu club. Amb el Sabadell, a més, he fet de tot. He jugat, he fet de recull pilotes, he estat a la directiva, he estat a... Vam tenir una penya quan érem petits, una penya juvenil. O sigui que sí, he estat de tot al Sabadell.
Estàs content amb la temporada que hem fet aquest any?
Sí, perquè amb els diners que hi havia, que eren pocs, crec que firmàvem arribar, com hem arribat a la jornada 36 o 37 salvats, no? Per tant, jo crec que s'ha complert una mica l'objectiu. L'objectiu depèn cada any de una mica de quines possibilitats tens. Així com l'any passat, jo crec que l'objectiu era molt ambiciós i tot i que vam fer una molt bona segona volta, no vam arribar al play-off i es pot considerar que no vam complir l'objectiu. Aquest any l'objectiu era més modest, era simplement salvar-se perquè realment la situació era molt difícil i sí que s'ha complert. És que l'estiu passat va ser molt complicat. L'estiu passat es va reduir dràsticament el pressupost, ens vam quedar sense director esportiu a mitjans de juny, jo diria. es va haver de fer l'equip en dues setmanes i amb molt pocs diners, no? I jo crec que firmàvem en aquell moment absolutament a acabar com hem acabat.
Perquè a part de ser amant dels trens i del futbol, tu has estudiat periodisme, igual que nosaltres, aquí a la UAP.
Sí, sí, jo, a més, és la meva passió des de sempre, el periodisme. O sigui, tenia molt clar que volia ser periodista, em gravava a casa. A la meva època no es podien fer emissions per tuits ni Instagrams. Em gravava amb un caset, no sé si sabeu el que són els casets.
Em sona.
I em gravava a casa i sí, vaig estar a la UAB, que de fet quan he vist les imatges de l'estudi que teniu, dic, ostres, això no hi era a la meva època, eh? S'ha modernitzat.
I t'agradava la carrera? O vas pensar deixar-la? Perquè està bastant mal feta i a nosaltres no ens agrada gaire, s'ha de dir, vull dir.
A veure, jo el tema que tenia és que ja estava treballant quan vaig començar a estudiar i, òbviament, prioritzava absolutament la feina, prioritzava la feina. No sé, si l'hagués sempre pensat que si l'hagués viscuda en una altra situació, doncs potser l'hagués viscut diferent i potser m'hagués agradat més i potser hagués fet més vida a la universitat. Jo recordo que sortia ràpid de classe per anar a casa per si tenia alguna connexió a la ràdio. Bé, hi havia assignatures de tot, no? Com amb tot. Hi havia alguns professors molt, molt bons. Jo recordo dos o tres professors com alguns dels millors que he tingut, i que normalment eren els que feien assignatures d'història i coses així.
Ui, doncs no desistan, jo crec que ja...
Bueno, en Perceval potser encara està, eh?
No, perquè teníem Perceval un que es deia Veiga. No sé si coneix Veiga, donava història del món actual, em sembla que es deia. Després estava Tresserres, el que després va ser conseller de Cultura de la Generalitat. I hi havia un que és Joan Beculla, que ha sigut articulista de molts mitjans. Aquests tres a mi em semblaven molt, molt bons. Però bé, per la cara que poseu ja no hi deuen ser.
Sí, han passat, veig han passat que uns quants anys.
El millor de la UAB s'ha anat. No sé què ha passat, però...
No sé què queda. Bueno, però...
No, el que està molt bé és que veig que en un mitjà de la UAB podeu criticar la UAB. És fantàstic.
Bueno. Jo discutirem això perquè...
Una mica. Però tu deies que prioritzaves el treball. Però clar, tot va començar la primera feina a COPE perquè vas voler enviar uns informes sobre equips estrangers i competicions de categories molt inferiors. Com va ser això?
Bé, a veure, ens hem de posar el context de l'any 2000. L'any 2000... no sé de quin any sou vosaltres, però...
2002.
2001.
2002. 2002. L'any 2000, diguéssim que internet començava. Jo crec que tenia internet des de feia un any, no molt més. I no estava massificat, no hi havia molta gent que el tingués. I bé, el tema és que crec que... Jo escoltava molt a José María García, que era com una mica un referent per tothom. Estava a la COPE, García, i se'n va anar a Onda Cero. I quan va canviar de la COPE a Onda Cero, doncs va quedar com un buit a l'equip d'esports de COPE. I jo tenia 17 anys i els hi vaig escriure dient-los que volia ser periodista i que dominava molt la lliga anglesa i tal, i els vaig fer informes de la lliga anglesa, perquè jo la veia, la donaven una mica com ara, la donaven a Canal Satèl·lit Digital, es deia, i jo veia tots els partits, no? Però no era tan habitual, és a dir, ara tens milers de comptes de Twitter de gent que veu qualsevol lliga i... Jo crec que vaig aprofitar una mica que era el principi d'internet, o sigui, que no estava tan massificat aquest perfil de gent i que, a més, les possibilitats que m'obria internet de posar-me en contacte amb gent, doncs em van permetre entrar, no? Vaig haver de ser molt pesat, molt insistent, vaig enviar molts e-mails, un dia em van posar en antena, els hi va fer gràcia, em van seguir posant en antena com una cosa graciosa i... Bueno, vaig estar 2 anys que em trucaven molt i al cap de dos anys ja em van fer, em van fer un contracte, diguéssim.
I per això que deies ara, creus que ara haguessis tingut les mateixes oportunitats que abans? O sigui, ara...
No.
No, no?
Segur que no. Segur que no. O sigui, no... O sigui... Tu, si amb 17 anys ara envies un e-mail a la COPE, per exemple, dient que en saps molt de futbol internacional, d'entrada que ja tenen el Maldini i tenen l'Evangelio. És a dir, jo vaig anar a escriure un lloc on no tenien ningú perquè s'estava formant l'equip i, a part, no era una figura que estigués a tots els mitjans. Només estava Maldini i prou. Aleshores, Maldini estava a la SER, però la resta de ràdios no tenien aquesta figura. O sigui, sí, jo crec que ara mateix la meva via d'accés als mitjans no seria possible. Hola, com a Blau.
Vale, Axel, anem amb el primer joc, es diu la fitxa tècnica, i per sortir una miqueta més del futbol, que ja aprofundirem més endavant, anem a fer-te unes preguntes més sobre tu personalment, vale?
Vale.
La primera seria, a quina hora t'aixeques normalment?
Uf. Posem a... És supervariable, perquè depèn de si tinc un viatge, que hi ha dies que tinc viatges, hi ha dies que no... El posem a les 9, com a mitja.
Vale. Quin número de peu tens?
46.
Oh, és supergran.
És que ets molt alt, no, tu?
Sí, sóc molt alt.
Vale. Hi ha hagut alguna complicació en algun lloc per exemple, llogar esquís o patins o...
O per comprar bambes, no? Que, no sé.
Sí, alguna complicació hi ha hagut. La veritat és que no recordo... cap cas concret, però sé que no sé quan va ser que em van haver de deixar... però és que no sé què era, no sé si era... No sé exactament què era, però em van haver de deixar un 44, que no sé de qui era. Bueno, em feia una mica de mal, però era només per una estona. Però és que ara mateix no recordo quin esdeveniment era que m'obligava a portar un tipus de calçat que no era el meu.
Sobre dos números per sota.
Ja, és que no és un 45, eh?
Ja,
era un 44.
Estarien els peus allà.
No, el peu allà.
Els dits.
Sí, el que passa és que ja et dic, no recordo exactament què era, perquè normalment, o sigui, jo tinc les meves bambes, no? Però vaja, no sé, me les vaig canviar i em van donar aquests, sí.
Et consideres puntual?
No.
Ah, doncs amb nosaltres ho has sigut molt.
Sí, ho he sigut, sí, perquè entenc que... De fet, com no sabia si ho feu en directe o no, sé que els horaris dels directes són impepinables. És a dir, no és com quan quedes amb algú, un amic teu, i el fas esperar 15 minuts. Un programa de ràdio no el pots fer esperar 15 minuts, perquè el desquadres totalment, no?
O sigui, en l'àmbit personal potser sí, però en el professional no.
Sí, correcte.
Vale. Relació amb els tatuatges?
No en tinc cap.
Mai et faries cap, llavors, o sí?
No crec. A més, normalment la gent se'ls fa quan és més jove, no? Mai m'ha cridat l'atenció. A més, les agulles no m'agraden. O sigui que no és el meu món per res.
Algun del Sabadell podria ser?
Bueno, a veure, si pugem a primera algun dia... Pues,
ojo!
Mira.
Molt improbable, però pots fer aquí una promesa i però potser ja traiem el clip d'aquí molts anys.
Bueno, va, si pugem a primera... Què faig? L'escut o què?
Clar, és que t'anava a preguntar què tatuaries del Sabadell.
És molt feo tatuar-te l'escut.
Pot ser l'any de fundació, no sé.
Clar, l'any de fundació.
Va, l'any de fundació. Però pot ser petit, no?
Sí,
clar,
sí,
algo discret.
I la zona, sí, doncs, sí. Ja es decidiria.
Sí.
Home, hi ha moltes per escollir.
Home, creus que podria passar si ara mateix arriba un jeque d'aquests? Vam tenir un xinès, però no va funcionar molt. Amb l'Espanyol i el València hem vist que tampoc està funcionant, però arriba un jeque ara i podria ser possible?
Sí, bueno, vam tenir un japonès nosaltres.
Quan? Japonès,
sí.
Quan el veu tenir?
Que Keisuke Sakamoto va ser president entre el 2013 i el 2016, jo diria.
Sí, sí.
No va funcionar. Si podria ser, sempre pot ser. És a dir, al final hi ha equips que ha entrat un inversor, ha entrat un propietari amb molts diners i els hi ha canviat la història. Vull dir, això no... Això està molt determinat per quants diners tens. Aleshores, doncs, segur que la gent del... Ara el Màlaga ha baixat a segona B, però fa 20 anys els dius al Màlaga que jugaran la Champions i arribaran a quarts de final i quasi es posen a semis i no s'ho creu ningú. I va arribar un inversor, un propietari, va posar molts diners. A la llarga no els ha anat bé, però en aquell moment van gaudir de la Champions, no? El Villarreal, si no hagués entrat roig, mai hagués estat un club... Era un club de segona B, el Villarreal. O sigui, que aquestes coses poden passar.
Bom, Sabadell a la Champions, no?
De fet, el tatuatge hauria de ser s'entremà de Champions. No sé...
Ja, llavors... està escalant aquí.
Les possibilitats es van reduint, cada cop més.
Ara diràs si la guanyem. Sí, sí. Si guanyem la Champions...
Sí. Bueno, va, ho deixem en primera, va.
Estil de música preferit?
Pues l'indie, indie pop, normalment indie pop espanyol, també en català m'agrada molt Manel, m'agrada Antonia Font, però molt indie pop espanyol.
Vale, i anem amb les dues últimes. Esport preferit fora del futbol?
Pues, no sé, el ciclisme o el tennis, un dels dos.
I ídol o ídola de quan eres un nen, quan eres petit?
Fos el porter del Sabadell, que es deia Jordi en aquell moment. Estàvem a segona B, no era un ídol per ningú, però per mi era un ídol.
Ha canviat el teu enfoc o la teva perspectiva que tens sobre el que és el periodisme al llarg de la teva carrera?
Sí, al final les experiències que tens et fan canviar la perspectiva de moltes coses. O sigui, jo crec que quan el veus des de fora o el veus des dels inicis, que els inicis sempre estan marcats per una il·lusió extrema, tot és la novetat, tot és complir un somni... doncs l'aproximació que tens és diferent a la que tens quan portes 23 anys dedicant-hi, com és el meu cas, no? Aleshores, sí, no, a veure, no crec que el periodisme, o sigui, no comparteixo l'opinió de moltíssima gent en aquesta societat que pensa que el periodisme tot és una màfia i tot és corrupte i tot serveix al poder i tot, i tots els periodistes són dolents, no? No penso això, no? Però bé, saps una mica tot el que hi ha, òbviament. Hi ha de tot en el periodisme, com a tots els gremis, hi ha de tot.
I creus que hi ha intrusisme al món del periodisme esportiu? Perquè ara està com molt de moda agafar futbolistes i fer que participin a tertúlies en comptes de que ho facin els propis periodistes.
Bueno, jo crec que si els futbolistes saben comunicar bé i ho fan bé, no tinc cap problema en que hi siguin. El problema segurament és si n'hi ha alguns que comuniquen malament i diguéssim que els mantenen en aquella posició només per qui són. Òbviament, en igualtat de condicions, a la gent li pot semblar que té més valor l'opinió d'un internacional espanyol que ha guanyat el Mundial que no d'un periodista. En quant a coneixements tècnics, O sigui, en igualtat de condicions comunicatives, és a dir, si els dos comuniquen igual, jo entenc que un mitjà de comunicació pensi que li dona molt valor tenir algú que ha guanyat moltes coses i que és una autoritat en la matèria. El que passa és que, efectivament, després hi ha exemples de gent que no comunica tan bé. Jo crec que a la gent que participa en transmissions o en tertúlies se l'ha de jutjar fonamentalment per com ho fan. I com ho fan vol dir moltes coses. Quina capacitat comunicativa tenen, si es documenten o no es documenten, si tenen coneixement del joc o no. Totes aquestes coses són les que s'han de valorar.
És que ens diuen moltes coses durant la carrera de periodisme, justament al principi, que si contrarrestar fonts, que si ser objectius, però realment llavors veus que ningú ho acaba fent.
Jo crec que cada vegada menys per com són les xarxes ara, com són els mitjans ara. A mi el que em deien a la primera assignatura que vaig tenir a la carrera, que era redacció periodística, em deien que els titulars havien de respondre a les preguntes fonamentals del que volia explicar la notícia. Ara és tot el contrari als mitjans digitals. És a dir, els titulars ara no contesten a la pregunta. De fet, et fan una enigma perquè vulguis saber què és i hagis de clicar. És a dir, és radicalment el contrari del que s'explicava fa 20 anys.
I creus que tot això està fent que cada cop estigui més mal vist el periodisme?
Home, aquest tipus de pràctiques, sens dubte, fan que estigui mal vist. O sigui, al final acabes pensant, i amb tota la raó, que el que mou els mitjans és treure un rendiment econòmic. Que la veritat, o sigui, tots els mitjans privats volen treure un rendiment econòmic. Això és indiscutible. És a dir, són empreses i si no tenen un rendiment econòmic les tanquen. O sigui, no. Jo crec que ningú a aquestes alçades funda un mitjà sense un objectiu econòmic. En altres... O sigui, ningú. Ho poden fer estudiants de periodisme, gent que està començant...
Nosaltres.
El que ens
sí,
falta,
però cap empresa... O sigui, quan una empresa crea un diari o una ràdio, vol treure rendiment econòmic. I això tot el món ho sap.
I què creus que s'ha de fer per recuperar aquesta credibilitat que estem perdent?
Fonamentalment, fer bé el periodisme. Al final, tu ets tu. Vull dir que al final el teu nom, tu pots defensar el teu nom. Tot el que tu facis parlarà del teu exercici professional. Tu no pots salvar el periodisme mundial, ni el periodisme espanyol, ni el periodisme català, però tu pots fer un bon treball, pots fer un bon exercici de la professió. Si tu el fas, el més normal és que la gent reconegui que fas bé el periodisme i ja estaràs fent una contribució, la que pots fer, de fet, perquè no pots fer una contribució salvant els altres.
I creus també que aquesta mala praxi de la premsa esportiva que parlàvem ara també respon a un canvi de model de la societat en quant a que la gent ja no busca tant la informació, sinó que busca més la polèmica o el morbo, en quant a, jo què sé, que ara van més a programes tipus el Chiringuito i s'han deixat de banda doncs, altres periodistes tradicionals o altres mitjans que eren més... no tan polèmics, per dir-ho així, no tan...
Sí, estic d'acord. Jo crec que ha canviat una mica el concepte d'entreteniment, ha canviat la idea de tots nosaltres, eh? Ara mateix les coses han de ser molt mogudes perquè ens captin l'atenció. Han de passar moltes coses, han de tenir fins i tot un cert morbo. Jo crec que hi havia fa 20 anys una major resistència a l'avorriment. És a dir, la gent era més capaç de mantenir la concentració en coses que no eren tan mogudes o tan divertides o que passaven tantes coses... I al final, jo crec que és una mica tot el que esteu dient. Aquest tipus de predeterminació que tenim, entre altres coses, per com estan configurades les xarxes socials i com funcionen, a buscar aquest tipus d'entreteniment i després que, efectivament, com dèiem abans, si són empreses, les empreses aniran a buscar el que ara mateix la gent prefereix, el que més atrau a la gent. I hem dit que el que més atrau a la gent ara mateix és això.
Clar, però buscar realment la polèmica està afectant perquè, o sigui, bueno, de fet, el Marc està fent el TFG sobre això, perquè realment després els periodistes cada cop els és més difícil apropar-se a futbolistes, per exemple, perquè els futbolistes no volen que tu els hi treguis el titular, no?
Sí, sí. De fet, se senten més còmodes donant les seves declaracions des de les seves xarxes. O sigui, si han de llançar un missatge, abans si tu havies de llançar un missatge, anaves a la ràdio més important ara que podies per arribar a quanta més gent millor. Ara ho pots fer des de les teves xarxes socials, saps que no et faran les preguntes que no vulguis respondre i saps que pots modular absolutament el teu missatge. Per tant, això és el que està fent la gent, sí, sí.
Clar, que també és com que, perdó, que era com que cada cop es fa més entreteniment, no? I crec que s'ha de diferenciar molt bé el que és entreteniment o el que és periodisme, perquè a vegades es confon i això pot ser perillós per la professió, perquè com pels periodistes, també.
Sí, sí, sí. El que passa és que a vegades és complicat de distingir, perquè en el mateix programa estan fent...
Barreja.
T'estan donant una exclusiva en un moment i després t'estan fent show, no? Hi ha gent que no pot saber... Igual no sap si això que estàs donant ara és informació o si això és una funció per distreure, no? Sí.
I segurament no podrien fer aquesta informació si no fessin la polèmica, perquè per això realment es fan coneguts o virals els seus tuits o TikToks. O sigui, tot va de la mà.
Sí, sí. Correcte, correcte. Per això són els formats que estan triomfant ara mateix.
Però és molt trist que estiguin triomfant aquests formats, perquè realment és tot el contrari del que és la professió.
Sí, és trist, però cada vegada triomfan més. O sigui que ja et dic, té a veure amb que la gent ho consumeix i que els anunciants pensen que és on ells han de posar els seus anuncis, perquè creuen que és el que més gent veu. I per tant, és difícil de parar. S'ha intentat fer altres coses i no s'acaben de consolidar. Al final, a més, la televisió en això és la més bèstia, eh? És a dir, premsa escrita i ràdio poden tenir una mica més de paciència, però la televisió, si portes 3 setmanes fent un programa que dona un share molt baix, et fulmina. O sigui, la televisió és radical en aquest sentit.
I també és el contrari del que t'ensenyen a la carrera, al
final.
Clar,
jo pensava, sí, sí, ja, o sigui, ara ens haurien d'ensenyar a buscar el clic en comptes d'escriure bé un titular, no?
És anar lo potent, ràpid, heavy, que la gent ho miri i venga, siguiente.
Bueno, jo no sé què us diuen a vosaltres. És a dir, jo tinc curiositat per saber si... Clar, és a dir, quan a mi em deien això no existia... El clickbait, no existien els mitjans digitals. Jo recordo que un professor ens va fer una classe voluntària per explicar-nos què eren els blogs i la Wikipedia, i molta gent no hi va anar perquè van dir, què és això? Això no té cap futur, cap d'aquestes coses, no? Els blogs, que ara estan desfasats, però en aquella època era superfuturista. O sigui que suposo que també el que és l'academicisme, l'ensenyament respecte al periodisme, també es deu haver d'adaptar als nous temps.
Doncs no gaire, perquè ens segueixen dient que el titular ha de tenir subjecte, verb, predicat i ha de respondre a les preguntes.
Sí, jo crec que és les principals errades, no? Que s'ha quedat una mica antiquada i ja no respon a les necessitats informatives de lo que consumeix la gent avui en dia, no?
Canvieu el model de periodisme, ja.
Sí, a veure... Suposo que, sí, sí, si has d'escriure un titular per una notícia de La Vanguardia en paper, ho has de fer com estàvem dient. Però si has de posar a la web del Marca i vols que entrin... És que a vegades... No, ho fan amb totes les notícies, eh? Però n'hi ha de notícies que ells saben que si no la vens així ningú entrarà.
Sí, sí.
O sigui, però són notícies que no cridarien a ningú l'atenció, no? Jo què sé. El Chelsea s'interessa per... L'altre dia ho vaig veure. El Chelsea, no sé si era el Chelsea, no sé quin equip, s'interessa per el jugador de Gàmbia sub-20. I tu si poses aquesta notícia, així, ja ho expliques tot, doncs ningú clicarà, no? Perquè... penses, bueno, doncs ja m'he enterat una mica. No, tampoc necessito saber qui és el crack de Gamba Sub-20 perquè no el coneixeré de res. Però si la notícia diu el Chelsea descubre quién es la gran sensación a la que está siguiendo el Chelsea. Et quedes com, ostres, qui deu ser? I cliques i al final és el de Gamba Sub-20. Gamba Sub-20.
Sí, sí.
I has entrat perquè te l'han venut així. Si no te l'haguessin venut així, no haguessis entrat.
No, sí, sí, literal. Si te preguntan que si te quiero, diles que ni te imaginas la cantidad... Vale, per si no havíem parlat suficient de futbol, ara han volgut fer un blog on parlaràs només de futbol amb aquests dos, perquè jo intervindré poc, perquè m'interessa poc el futbol.
No, tu abans has parlat del bar de l'últim dia.
Vale, va, doncs anem a entrar. Bar, estàs a favor del bar? Vull dir, creus sí. que s'està fent bé?
Estic a favor del bar...
Ben fet, no.
I crec que, òbviament, han comès errades, algunes d'elles greus, que fan que gent que potser hi creia i deixi de creure.
Creus que també, o sigui, l'arbitratge està patint una de les crisis més bèsties dels últims anys? Per exemple, coses com la de l'Espanyol l'altre dia, que entra o no entra, o del Cádiz, o del fora de joc...
Vale, t'anava a dir allò de l'Espanyol...
O del Valladolid, que no et parlo ni del VAR, que va xiular abans de que xutés. Hi han coses molt bèsties que jo, veure, o sigui, no recordava
la culpa del VAR,
anys.
La culpa del VAR no és perquè és un robot que
bueno,
ben bé
perdona,
diu la veritat o la mentida i ho veus tot. La culpa és de qui està en el VAR.
Clar, el VAR l'està mirant una persona i cometre errors de dins o fora amb l'Espanyol pots dir, bueno, te la compro, però el del Cádiz, per exemple...
Què està passant, Axel, aquí?
No, està passant que, efectivament, el VAR necessita la intervenció humana i la intervenció humana, a vegades, és errònia. O sigui, el del fora de joc de l'Elche Cádiz és una jugada que simplement l'àrbitre de VAR no cau en què pot haver-hi un fora de joc previ, no rebobina prou la jugada i només es fixa en el final de la jugada. És un error seu perquè hauria de mirar totes les possibilitats de il·legalitat de l'acció i passa per alt aquella per error humà. L'Espanyol. Per mi és més greu el de l'Espanyol. A veure, més greu. No sé si és més greu. Potser el del Cádiz és més greu. Però és més difícil d'entendre que passi. Perquè el del Cádiz, sí, et pots despistar i pots tenir una liada molt grossa. Però és que el de l'Espanyol, l'Atleti de Madrid, ostres, va contra tot el que ens han dit del VAR. Tot el que ens han dit del VAR és, si no tens una evidència... El que preval és la decisió de l'àrbitre de camp. O sigui, si tu no tens una imatge que demostri 100% que la pilota ha entrat, dona-li la raó al que han determinat àrbitre i assistent en directe. A mi em sembla molt estrany que es rectifiqui una decisió quan està molt clar que les imatges no són concloents. Això sí que no puc entendre com va entrar. No ho entenc, no ho entenc.
Però és que, a més, o sigui, va ser l'àrbitre, el Linier, però que ni els propis jugadors, o sigui, ni el propi Griezmann va donar per fet que havia entrat la bola. Ell donava per fet que no havia marcat. O sigui, va ser una sorpresa per tots.
És molt estrany, és molt, molt estrany.
Pues que... No, aquí també s'ha canviat, crec, la normativa, que és això, que l'àrbitre només pot entrar amb el VAR, no sé si amb decisions de penal, si targeta i no sé què més, i que si l'àrbitre ja diu que això acaba a missa, doncs ja no poden interactuar els del VAR. Quan ja els haurien d'avisar abans. Jo crec que tot això s'ha de canviar.
Sí, i també et dic, em preguntàveu si està sent l'època amb més crisi arbitral de la història. També és l'època en què tenim més capacitat per analitzar totes les decisions.
Clar, i per adonar-te dels errors.
Clar, és a dir, ara tenim més càmeres que mai, tenim millor tecnologia que mai i... Potser el 1960 s'equivocaven molt més que ara els àrbits, però ningú... O sigui, no es podia muntar un programa el dilluns amb totes les càmeres de tots els errors arbitrals, no? Pues et semblava que s'havia equivocat i ho posaven al diari, ho deia el de la ràdio i una altra cosa. I ara, doncs, ara tens totes aquestes possibilitats i, a més, tens les possibilitats de fer un comunicat, queixar-te molt per xarxes, que els jugadors posin coses a les xarxes. Sí, és el moment en què hi ha més discussió, però no crec que sigui el moment en què més s'estan equivocant de la història.
Bueno, i el Sabadell també l'havien robat molt, que m'ho diu meia iaia, quan venien a jugar al Barça i al Madrid la Copa a l'estadi antic del Sabadell, eh? A saber què devia passar.
Bueno, ja. la teva àvia és una bona aficionada, sí.
I també, parlant d'aquest tema, s'ha marcat un precedent en quant a lo del Vinícius, de que per primera vegada pues, es rectifica una decisió del VAR? Això és perillós pel futur, pel futbol espanyol?
És perillós... és perillós, però jo suposo... crec que ahir Tebas va dir que la decisió estava ajustada a dret. Ell és advocat, o sigui, suposo que de lleis... Bueno, suposo no, de lleis en sap més que jo. I a més, sent una decisió de comitè de competició que no és exactament la Liga, crec que en el moment en què l'accepta és perquè efectivament hi deu haver arguments per prendre-la, no? Però sí que és perillós en el sentit que ara es demanarà tot. És
clar,
a dir,
és que t'anava a dir, l'Espanyol...
L'Espanyol mateix fa servir aquest exemple en la seva reclamació. Suposo que posaran la frontera i diran que per corregir una decisió de VAR ha d'haver passat abans del que s'ha jutjat una cosa que no se li hagi ensenyat a l'àrbitre de camp, no? Per especificar clarament que això és el que va passar amb Vinícius i que no es pugui rectificar una decisió que no tingui aquest context de venir precedida d'una acció anterior.
Clar, però jo també crec que és això, que l'Espanyol potser si hagués sigut una altra setmana no s'hagués queixat, però això s'ha passat la del Vinícius, li retiren la targeta i clar, ells deuen estar en plan, bueno, pues si ells els hi han rectificat, perquè no poden rectificar amb mi si realment tenen les mateixes proves d'una cosa que de l'altra?
Sí, sí, totalment. És a dir, que... a més, estem en un context en què els clubs a vegades se senten obligats a protestar perquè els seus aficionats els escriuen a les xarxes, heu de protestar, mireu, els altres protesten i com que els altres protesten els hi fan cas i quasi que els clubs es veuen obligats a protestar per aquesta raó.
Home, si es munta un corralito i es comencen a reclamar per gols i punts i trofeus i tot, aquí tot el futbol desapareix, eh? Perquè coses legals molt poques hi ha hagut.
Bueno, sí, si anem enrere, si anem enrere no acabaríem mai.
Sí, sí. Vale, Axel, ara et farem una sèrie de preguntes curtes sobre futbol i sobre la teva experiència, vale? Al llarg de la teva trajectòria.
Vale.
Partit més boig que recordis?
Més boig?
Sí. Per exemple, ara em ve a la ment el de l'Espanyol 3-3, algú tipus així que dius, hòstia, van remuntar, em vaig flipar.
Crec que em vaig fer un cop de Lliga Francesa que van quedar 5-4 i que la primera part va ser 0-4 i la segona 5-4, una cosa així. No sé si era un Lyon-Marsella, però em sona això que t'estic dient.
Mare meva, quants gols.
Sí, sí. Gol més bonic que se't va quedar a la memòria.
Gol més bonic. No ho sé, sempre mitifiques coses... Jo tinc mitificat un gol, però ja no era encara periodista, era un nen. El gol amb el que el Borussia Dortmund li guanya a la Juventus, la final de Champions. No sé si era el 97. Que és un gol de Lars Ricken, que entra al camp i la primera pilota que toca és una vaselina, el primer toc. El porter, sempre he pensat que és un dels millors gols que he vist.
Home, pensava que diries el gol aquell de l'ascens del Sabadell de Marc Fernández.
Bueno, segurament és el que més he cridat a la meva vida, però m'ha preguntat el més bonic, no?
Perdó. Vale, si jo et dic la millor afició, què record? Què se't ve al cap?
La millor afició?
Per tu, sí.
Bueno, suposo que no podem dir la nostra, però potser la del Celtic de Glasgow.
El millor fitxatge?
Bueno, mira, fitxatges, suposo que és el que va fer el Barça quan va fitxar Messi amb 13 anys, és a dir, perquè al final et surt gratis pràcticament un jugador que marca la història.
I el major fracàs d'un jugador?
El major, doncs, si no és el major, això d'Hazard amb el Madrid se li assembla, perquè sí. Hazard arriba al Madrid sent un dels 5 millors jugadors del món i ara mateix dona la sensació que no podria jugar cap equip de la Lliga.
I quan estava al seu prime, jo el vaig fitxar al Fantasy i em va fer 0 punts en tota la temporada.
Bueno, i també molts diuen Neymar com un dels grans fracassos del futbol. No sé si estàs d'acord.
No, al final a París ha tingut problemes, s'ha perdut molts partits importants per lesió, però no ha tingut mai Neymar temporades com les que ha tingut Hazard al Madrid. O sigui, sempre el que ha jugat ha rendit. En canvi, lo d'Hazard ha sigut bastant fort.
Bueno, però potser per les expectatives que hi havia, no?
Si retirarem una Champions, bueno, alguna més, però podria guanyar molta cosa més.
La pròxima estrella, quina creus que serà? Fent una mica de futuròleg?
La pròxima estrella?
Tipo algun jovenet que diguis, hòstia, aquest té bona pinta.
El del Chelsea, sí. Aquell, de la selecció.
El de Gàmbia.
De Gàmbia.
No, a veure, és que he vist... Ara s'està jugant l'Europeu Sub-17 i el Mundial Sub-20. S'estan jugant ara. No he tingut molt temps de veure-ho tot, però hi ha algun jugador que m'ha semblat molt bo, però d'aquí a tirar-me a la piscina, o sigui, no sé, hi ha un punt que es diu Darvich d'Alemanya que em sembla que està bastant bé, però l'hauria de veure més.
Home,
on juga?
Hi ha un... Digues-hi.
Juga, crec que està al Friburg, O sigui, que no està un equip top.
Un que vol fitxar el Barça brasiler de 18 anys, que diuen ja que serà molt bo, també, ja ho veurem.
Sí, avui he llegit que el Barça vol el mig centre del Royal Amberes, que m'ha sorprès molt. Un noi de 18 anys que és el primer any que està jugant al primer equip.
No, els ojeadores se'ls haurien de donar un valor importantíssim, Com Mateu Alemany també, que el que fan és impressionant. Buscar Pedri aquí, que de la nada que no era ningú i la joia que està sent, brutal.
Sí, de fet, els clubs cada vegada gasten més en aquest departament. S'han superprofessionalitzat els departaments de scouting. O sigui, un club mitjà de primera divisió té 7 o 8 persones treballant al departament de scouting. I un dels grans ni vulgui saber la quantitat de gent que tenen.
I anem amb les dues últimes. Partit que més vegades has vist. No sé si és molt de veure partits repetits.
Mira, el partit que més vegades he vist, és possible que sigui algun, per un llibre que vaig fer del futbol alemany, i em vaig haver de veure partits del Bayern de Múnich del 70, i hi ha algun partit que el vaig veure 3 o 4 vegades seguides perquè no se m'acabava de quedar. Diguéssim que era complicat de seguir per les càmeres, per la transmissió, per moltes coses. I igual és el partit que més vegades he vist, però contemporani, fixa't que no he tornat a veure ni els partits més especials del Sabadell. O sigui, el d'Ibar l'he vist un cop i el de Marbella el dia després, quan vaig tornar, el vaig veure una estona, però no el vaig veure ni sencer. O sigui, que no sóc molt de veure repetits els partits.
I ja l'última, quina és la teva opinió del futbol, o una d'elles, que comparteixis amb molt poca gent, el que ara es diu la unpopular opinion, que diguis, quan la dic, tothom se'n fica en contra.
Ostres. Suposo que moltes. Però quina trio, no? Unpopular opinion. Ostres. El Mundial d'Espanya, el Mundial que juga Espanya aquest 2021 no va ser tan dolent. O sigui, 2022.
Vale.
Bueno, lo suficient ja va ser com per fer fora Luis Enrique, però sí, va ser una mala sort a penals que podrien haver arribat molt més lluny.
És que Luis Enrique va generar una mena de... una quantitat d'informació al voltant seu amb tot el de Twitch, va ser...
Sí, però, bueno, amb Luis de la Fuente no sé què esperes, Àxel, però...
Bueno, ara diuen que...
Crec que l'ha escollit era Luis Enrique pel projecte.
Ara, ja, ara diuen que el foten fora, no?
Ahir va treure a la SER que si a la Nations League, si perd la semifinal de Nations League, pot ser que el facin fora, sí.
No, no, això va, això va aquí molt exigent, eh? A la que no rendeixes, vinga, ciao.
Sí, sí.
Tu a qui portaries si poguessis escollir de seleccionador espanyol?
Ara, ara. En aquest moment.
Sí.
En aquest moment que estigui lliure és complicat.
O que no ho estigui, o algú que dius...
No, és que jo hauria renovat a Luis Enrique. Suposo que no puc ara portar a Luis Enrique una altra vegada, perquè se suposa que sóc Rubiales, no? Rubiales no portarà a Luis Enrique. A mi, per exemple, quan sonava Valverde em semblava bé, però ara ha renovat un any més per l'Atlètic.
El Conte, Tuchel o Pochettino estan lliures, alguns d'aquests?
Ja, però Espanya no ha tingut mai un seleccionador estranger. No crec que... O almenys... O sigui, ha tingut a Kubala, però estava nacionalitzat. No sé, jo suposo que Unai en algun moment entrarà a la selecció. Marcelino era el que tothom pensava. Jo crec que si ara fan fora Luis de la Fuente aniran a per Marcelino, perquè és el que està lliure, dels que està lliure, dels que estan lliures és el de més nivell.
I a Guardiola veuries allà?
No, jo crec que és impossible. Crec que... No sé si ell voldria, segurament no, i em sembla que o sigui, si a Luis Enrique ja li han fet la vida impossible, a Guardiola, o sigui, Guardiola s'ha mullat molt políticament i estem en un país en el que no es concebeix que una persona que es mulla tant per la independència d'un territori de l'Estat pugui representar després a tot l'Estat. És a dir, això és una cosa que no sí. Moltíssima gent no accepta. Per tant, jo crec que no tindria massa... Seria un polvorí increïble.
Ja deia que el City llavors ja retirarà. O sigui, segurament... Ja
bueno, o Brasil, no, deien?
Sí, sí. Sempre havien dit que ell volia acabar amb una selecció, sí. Sí,
ja ho veurem. Bé, Axel, ara et presentarem un quiz molt ràpid, és l'últim joc que fem. És per posar-te realment a prova de si en saps moltíssim, molt, bastant, a veure on està el teu grau.
Vale, endavant.
Doncs ja,
he de contestar ja o no?
Ja ho pots veure, sí. Jugador més jove de la Premier League...
Jo crec que James Bogan.
Comencem bé.
Ara
ja veuràs que ens encertarà totes, eh? Un jugador que va guanyar tot o pràcticament tot, podem veure. Mundial, Eurocopa, Champions, Europa League. Quin creus? Giroud, Torres, Mata, Andreas Müller. Aquest sí que no l'hem viscut, eh? Aquest és, deu ser tope antic, aquest jugador.
Bueno, aquest va jugar a la final que t'he dit del Dortmund amb la Juventus. Hòstia, aquesta és complicadíssima. Jo crec que Giroud no ha guanyat la Champions.
Llavors et queden tres opcions.
O igual estava el Chel. No, jo diria que ja no hi era. Jo diria que Giroud no ha guanyat la Champions. Juan Mata, jo diria que no ha guanyat la Lliga Espanyola.
Vale, és un 50-50, això?
Andy Möller, suposo que va guanyar el Mundial... Hòstia, el Mundial del 90 hi era, Andy Möller? Igual sí.
Mullat.
Anem a dir Fernando Torres.
Incorrecte, Andy Möller. Andreas Möller.
A veure, estava clar que era Andy Möller perquè si no, perquè el posen a les opcions. No era sí. Una opció...
Qui va marcar el hat-trick més ràpid de la Champions? Comis, Haaland, Lewandowski...
Ostres.
O Luis Adriano.
Luis Adriano. Joder,
va ser Gomis. No, és que deu ser complicadíssim, eh? Només un d'aquests no va passar per la cantera del Liverpool. No. Suso...
Aquesta és fàcil. Marc Muniesa.
Vale, perquè va estar al Barça, clar, no?
A més, el de la foto és Bojan, eh, crec.
Ai, no l'he vist.
No ha passat ràpid. Doncs pues no ho sé, eh? Ara no ho sé. Màxim golejador de primera divisió com a suplent. Salinas, que va venir aquí a fer una xarra a la UAB.
És veritat, Salinas va venir.
El Larsson, el César, Ángel Correa... Hi ha de totes les...
Direm Òscar de Paula per la qüestió. Ai, aquesta que no el pus... Hòstia, no és Òscar de Paula.
molt bé, Àxel, eh?
Bueno,
teníem...
ha fallat.
Teníem un... No, digues. No, que tenia un que veu fer el de Zon, que era un quiz de futbol però sense opcions, que el va redactar, crec, un company teu que es diu Jorge Martín, però que ha sigut molt difícil ja.
No l'he vist mai, o sigui que ja me'l posaré, sí, per intentar jugar.
Ja et passaré l'enllaç.
Vale, Àxel, una persona que et coneix ha volgut deixar-te una pregunta. Bueno, són... dos o tres, de fet.
Tenim tres preguntes i els coneixeràs a tots.
Han volgut deixar-te preguntes. Estàs preparat?
Sí, sí.
Preparadíssim. Som-hi allà.
Hola, Àxel, com estàs? Jo només el voldria preguntar, dins de la teva faceta de conseller del Centre d'Esports Sabadell, però evidentment per sobre de gairebé tot periodista, com et valoraries de l'1 al 10 o com valoraries la que podria ser la teva feina de l'1 al 10 en cas que et toqués treballar informativament amb l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell? Apa, una abraçada.
Fuà. Com em valoraria jo a mi mateix, eh?
Sí, bueno, primer sí. Qui era, per la gent que no l'hagi reconegut?
Era Sergi Garcés de Ràdio Sabadell.
Un petonet per Ràdio Sabadell que ens emeten cada setmana.
Un 7 em posaria.
Vale, una altra pregunta.
Hola, Àxel, com estàs? Aquesta temporada hi ha hagut una novetat amb la teva relació amb el Centre d'Esports Sabadell i ha estat que s'ha estrenat un nou càrrec, el càrrec de tiet. M'agradaria saber què significa per tu poder anar a la nova Creu Alta acompanyat d'una nova generació de torres.
Bueno, molt content. Era el Toni Padilla. Bé, a més l'Eric ens va portar sort. Hem guanyat els dos últims partits amb ell al camp, o sigui, els dos únics que ha vingut. I res, ens encarregarem de recordar-li quan creixi, perquè ell suposo que no se'n va adonar, que va debutar amb victòria.
Doncs que segueixi venint llavors.
Sí,
ja,
t'anava a dir. Aquest ritme acabem amb tato, eh?
Sí.
Si alguna vez ha estado tan ilusionado con su trabajo como lo estuvo en la época de Marcador Internacional.
Era Álvaro de Grado y... no, segurament no. Jo crec que l'any 2013 és el més productiu de la meva carrera, sens dubte. És quan publico el primer llibre, és quan fundo Marcador Inter... Sí, és el moment en què estava més productiu, sí.
La setmana passada vam tenir amb nosaltres el Denom, que és un cantant, un raper espanyol, que sense saber que tu series el següent convidat, ens va voler deixar aquesta pregunta per tu.
Compadre, ¿dónde se pillan porros buenos en Galicia?
bueno, és el que va sortir.
És el Denom, vull dir...
doncs no ho sé, si mai volgués fer això, li preguntaria a algun dels meus amics gallecs, que en tinc bastants, o sigui que seria la manera de trobar-ho.
O sigui, les fonts les tens tu, eh? Sempre, només seria preguntar.
Sí, no sé si ells ho saben, però segur que coneixen algú que ho sap.
I quina pregunta li deixaries tu al següent convidat o convidada sense saber qui és?
Sense saber qui és... En català o en castellà?
Com vulguis.
Sí, si no...
Si no, ja la traduirem nosaltres.
Ja has vist que pots preguntar el que vulguis, com...
Sí, aquest sí, és el nivell sí. De les preguntes.
Hi ha de tot.
Què faries... O sigui, si et diguessin que només pots fer un projecte... O sigui, que tot el que tens ho has d'abocar cap a un projecte professional, només un, quin seria aquest projecte?
Mm-hmm. Vale.
I recomana'ns algú per passar-se aquí i no preguntis, com has fet tu avui.
Home, suposo que voldreu canviar de registre, no? O sigui, no voldreu parlar de futbol. Ja he vist que no és molt...
Bueno, hem tocat tots els temes aquí, eh?
No, sí, aquí toquem de tot, eh? Hem tocat kitesurf, piragua, handball, de tot.
Els porros.
De tot.
Doncs us diria... Ha de ser del nostre àmbit geogràfic?
No, el que sigui.
El que sigui possible, si pot ser.
Ah, possible, val. Bueno, va, jo vull de futbol, la veritat és aquesta.
Sí, no passa res.
Mira, el Pau Víctor, que ha sigut el nostre millor jugador i és de Sant Cugat, com el Marc, així el coneix i s'aficiona al Sabadell.
Vinga, va.
Vale.
Ho intentarem.
Bon propòsit, ja parlarem, ja parlarem. I res, un plaer haver-te tingut avui aquí. M'ha passat molt ràpid. Jo em quedaria tota la tarda parlant de futbol, perquè la veritat que dona per molta xitxa.
Em voleu matar, eh?
La pobra Marta ha aguantat bé.
Ens hem passat bé.
M'he passat molt bé.
A mi em sembla que li agrada el futbol. O sigui,
sí, sí.
És de l'Atlètic de Madrid. Va veure el partit contra l'Espanyol. Controla bastant.
A ver, perquè hi ha una dita que diu: si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Pues jo ja estic en aquest plan.
No, ella és més de vòlei. Va per aquesta via. Però sí, ja s'adaptarà al futbol tard o d'hora. No
sí, però m'ho he passat molt bé igualment, eh? Moltes gràcies per venir.
Ha estat un plaer, Axel.
Sí, gràcies
sí.
A vosaltres.
I Reca, no això, que segueixis narrant molts més... Bueno, comentant tu més aviat, no? Que segueixis sí. Comentant molts més partits. Per Dazón sempre, ja ho sap la gent que té allà. I que el Sabadell també li vagi molt bé. Al Wolfsburg ja li desitgem també sort, però no ens preocupa tant. I l'Arsenal que vagi fent fa ràbia ara que els han tret el liderat. Però, bueno, ja es vindran més bons temps en un futur. I a vosaltres, oients també, que sempre em deixo, un plaer haver-vos tingut avui aquí, el No Preguntis. Just when they're still gleaming.